Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
Què pensen els joves i adolescents sobre l'actualitat, la vida i la fe? Volem que tothom els escolti. Per això, cada dissabte, dialoguem amb ells a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Ens fem sentir. És un programa presentat per servidor Borja de Maria amb la col·laboració de la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona.
Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatja a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Tots som iguals, però a la vegada diferents. Tots som iguals. Programa especialitzat en sanitat, temes socials i persones amb capacitats diverses. Tots som iguals, presentat per Ramon Rion, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, aquí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Què tal, com esteu? Bona nit. Després de conquerir la Copa, de celebrar-ho com cal, també amb un sopar privat la nit del dilluns, després de tornar a provar la mel de l'èxit, la plantilla del Barça Lassa en vol més. 3 anys i mig sense aixecar un títol important són molts anys, i encara més en un club gran com és el cas del Barça. Pesic i Ricard Casas van aterrar al Palau amb un contracte definit que té una durada de 4 mesos. 4 mesos que han començat de la millor manera possible, però encara queden reptes per endavant. Tots sabem que l'Euroliga està pràcticament impossible, queden 8 jornades per acabar la fase regular i el Barça està a 5 victòries del tall del top 8. De fet, fa realment mal a la vista veure l'equip segon per la cua amb només 7 victòries. És per això que el gran repte de l'equip passa per conquerir el títol de Lliga. La darrera vegada que el Barça el va guanyar, el va aixecar, va ser el curs 2013-2014, la del famós triple de Lampe, que li va donar la Lliga al Barça en el quart partit de la final al Palau davant del Madrid. Ara el vestidor ho vol tornar a repetir, Pesic i Navarro.
Pasado es bien si se puede usar para futuro. Ahora ganamos, estamos felices, pero mañana pensamos sobre otros partidos que esperamos especialmente en el CBL.
Con esto yo creo que presentamos la candidatura a luchar por la Liga como tiene que ser, ¿no? El Barça no puede solo competir y estar ahí como los últimos años veníamos haciendo, sino tiene que ganar.
Doncs no serà un triplet com el de la temporada 2002-2003, però en el retorn de Pesic al Palau, el tècnic serbi busca el doblet. La Copa ja és al sac, veurem què passa amb la Lliga Endesa. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al dia d'avui dimecres amb el Jordi Carretero, el control, Xavi Pagant a la producció.
Benvinguts a una nova edició del Bàsquet al dia.
A Ràdio Estel, Bàsquet al dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs està clar que la Copa guanyada diumenge a les Palmes de Gran Canària, com deia ahir Ricard Casas, segon tècnic del Barça Lassa, aquí al Bàsquet al dia, aportarà tranquil·litat, aportarà confiança, també aportarà positivitat per seguir treballant pensant en els reptes que queden. L'equip vol la Lliga. Pesic, encantat amb la feina dels seus jugadors, parla de la importància de la confiança.
Jugamos contra todos solo no jugamos contra Golden State. Y es muy difícil, pero estamos muy feliz. Jugamos, pienso, baloncesto muy bien, excelente, excepto último 5 o 6 minutos contra Madrid. Cambiamos responsabilidad individual. Si tú tienes ganar un título como combo de rey o vamos a decir ACB Liga, sin una defensa alto cualidad no se puede. Y trabajamos mucho y solo cambiamos algunas normas desde mi filosofía, pero sobre todo esta responsabilidad individual ganado mucha confianza. Nadie se ha nacido con confianza y confianza se puede entrenar también y si se gana confianza se mejora. Podemos usar esta experiencia de 4 partidos que jugamos juntos para mejorar nuestra dinámica, para mejorar algunos detalles que es a veces pueden dar nueva cualidad individual y nueva cualidad de equipo completo. Pasado es bien si se puede usar para futuro, pero yo quiero ganar en futuro también. Vamos a ver el baloncesto que tenemos y el baloncesto que jugamos. No se puede vivir en pasado. Ahora ganamos, estamos felices, pero mañana pensamos sobre otros partidos que esperamos especialmente en ACB League.
I l'MVP de la Copa, Tomàs Hortel, encantat amb el fitxatge, amb l'arribada de Pesic, reconeix que amb el serbi torna a gaudir jugant a bàsquet.
Pues increíble, la verdad, porque, bueno, más en la situación que estábamos, yo creo que teníamos muchas ganas de jugarle este torneo. El primer partido contra Baskonia nos ha dado bastante confianza, contra Gran Canaria también, pero ya cuando hemos llegado a la final teníamos mucha hambre y, bueno, ya le hemos ganado y con 2 cojones. Hemos controlado el partido, aunque en segunda parte hemos perdido bastante balones yo primero, pero bueno, cabeza fría y intensidad. Creo que estoy disfrutando otra vez del baloncesto, del juego. Lo hemos visto durante este torneo y bueno, hemos ganado y he jugado bastante bien. Sí, yo creo que la confianza que el nuevo entrenador nos da, como he dicho antes, esta felicidad, ¿no? Él no discute con nosotros, habla con nosotros, nos controla, nos hace reír, todas estas cosas. Sí, es por eso que he venido, ¿no? Lo hablaba después del partido del Madrid, cuando hemos ganado con Nacho Rodríguez. Es por eso que he venido, por estos títulos, por estos partidos, y ha sido increíble.
I Juan Carlos Navarro, que reconeix que després de conquerir la Copa, la seva 7a Copa, el Barça Lassa ha presentat, diu, candidatura al títol de Lliga.
Es mi 7a Copa y la verdad es que esta ha sido especial. Por cómo veníamos y especial porque no recuerdo sufrir tanto en el último cuarto. Queríamos cortar esa racha triunfal del Madrid que tenía de partidos ganados en la Copa del Rey y está bien. Y eso pues nos da a nosotros confianza para seguir y bueno, y decir, ojo, que el Barça está aquí. Cuando nos remontaban o pasábamos un mal trago en el partido, nos veníamos abajo y la verdad es que ahora no ha pasado. Hemos dado un paso adelante, también las rotaciones yo creo que han sido diferentes y bueno, todo el mundo sabía, estaba focus, sabía lo que tenía que hacer y la verdad es que súper contento por todo. Han sido dos semanas o 10 días de locos. ¿Quién nos iba a decir que estaríamos aquí con la Copa en nuestras manos? Pesic pues, nos ha dado un empujón, cada entrenador tiene su forma de trabajar. Es un entrenador experto que sabía dónde venía, que conoce la casa. Y tanto él como Ricard Casas, como todos, hemos dado un paso adelante. Con esto yo creo que presentamos la candidatura a luchar por la Liga como tiene que ser, ¿no? El Barça no puede solo competir y estar ahí como los últimos años veníamos haciendo, sino tiene que ganar.
I un altre nom de la plantilla del Barça-Lassa que aquests dies està en boca de tothom és el de Pierre Oriola, un jugador format al Tàrrega, que ha passat pel Lleida, també per Manresa, i que fa 4 anys, només fa 4 anys, jugava a l'Osca a l'Aleport.
Y pese a quedarse en 8 puntos anotados en el segundo cuarto, el equipo de Quim Costa supo agarrarse a su rival para destrozarlo en un espectacular último periodo. Pierre Oriola, con 12 puntos y 11 rebotes, volvió a ser clave en la pintura y Huesca sueña ya con los play-offs.
Doncs jugava a l'Osca, a l'Aleport, abans d'anar al Sevilla i de guanyar la Lliga Endesa la temporada passada amb el València Bàsquet.
Pierre Oriola llorando. Increíble. Somos campeones de Liga. Somos campeones de Liga.
I un Oriola que ara s'ha proclamat campió de Copa amb el Barça-Lassa.
Le queda solo un trofeo para completar los tres que hay en España. Y súper contento, el año pasado gané la Liga, ahora la Copa. Muy feliz, muy feliz.
Esto cambia temporadas, ¿no, Pierre?
Bueno, ya ves cómo está el equipo. La mochila que llevamos encima era bastante jodida y nada, esto nos tiene que dar moral, mucha energía, confianza. Somos un gran equipo, hemos demostrado, pese a las adversidades, y hay que seguir en esta línea.
Doncs és la veu de Pierre Oriola, un culer de cap a peus que ho dona tot dins, però també fora de la pista. Doncs és la veu de Pierre Oriola portant la batuta de l'animació en el vol de tornada de l'equip ja amb la Copa a la butxaca, el viatge de tornada de les Palmes de Gran Canària a Barcelona. Escolta, el bàsquet al dia, l'exentrenador de Pierre Oriola, l'Òscar, exentrenador del Barça, exajudant d'Aito García Reneses al Barça i també a l'Unicaja. Actualment és l'entrenador del bàsquet de Girona en el seu debut a la Lliga EVA. Quim Costa, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Escolta'm, 4 anys que han passat, déu-n'hi-do, com ha canviat la vida esportiva de Pierre Oriola, no?
Bé, efectivament, no? Vull dir, en molt poc temps pues, ha passat d'estar jugant a una divisió, pues, diguem-ne, secundària, com és l'Aleport, a passar pues, a primer nivell, però no solament jugant a primer nivell, sinó que l'any passat queda campió de Lliga, i aquest any pues, és campió de Copa, no? Llavors és un salt molt gran i, a més, demostra que no fa falta tenir molta pressa per poder arribar a dalt, com molts joves a vegades tenen massa pressa per poder triomfar i l'únic que fan és una mica equivocar-se amb la trajectòria que tenen i llavors pues, no arriben. No? En aquest cas, ell, recordo que quan va estar a mi a Òscar, jo inclús li vaig preguntar com és que el Manresa s'ha descartat? Com és que el Manresa... És curiós, no?, que resulta que el Manresa el va fer fora perquè no servia per jugar allà i ara, pues, campió de Lliga i campió de Copa.
Però l'ascens és meteòric i imagino, Quim, que pocs jugadors estaran capacitats per passar de l'Aleport a un Barça en tan pocs anys, no?
Bueno, jo crec que categoria júnior al primer equip del Real Madrid. Ell doncs, ha tingut que passar doncs, per totes les fases, per anar fent el seu creixement, poquet a poquet, i això doncs, al final doncs, ha acabat donant-li un resultat. No? Jo el que em referia abans és que hi ha molts jugadors que acaben la seva categoria, la seva formació de júnior, i ja volen jugar al primer equip del Barça. I això només ho poden fer els superdotats. Els altres han d'anar tots passant un període de formació i un període lògic, anar fent el creixement i la maduresa per poder arribar després a llocs més importants. No?
El Pierre de l'Òscar era molt semblant a l'actual, Quim?
Home, jo ara... La veritat és que no et sabria dir, però perquè tampoc he vist molt. Per exemple, aquesta Copa del Rei no l'he vista, no? I el Barça durant aquest any l'he vist poquet, el vaig veure al principi, però després vaig deixar de seguir-lo perquè no m'aportava res des del punt de vista de bàsquet, però sí que el poc que he vist d'ell bastant semblant. Jo penso que ell, quan va venir a Òscar, era un 5-5. Ell no, pràcticament, tot el que jugava era molt a prop de bàsquet i d'esquenes a bàsquet, que en aquest sentit sí, tenia molts bons moviments i tenia molts bons fonaments, però en canvi estava amb un dèficit molt gran de tot el que era el llançament de 3, ser capaç de jugar de cara a bàsquet, posar la pilota a terra, tant a matar com en defensa, no? I, bueno, és un dels reptes que vam fer a Òscar, tant amb mi com amb el meu ajudant, Nacho Gella, va ser que ell fos evolucionant d'una posició 5 a una posició de 4, i en mica ho va anar fent, no?
És sobretot un jugador molt, molt treballador, el que deies ara, Quim, que s'ho ha treballat molt cada temporada, any rere any, però et sorprèn que hagi arribat on ha arribat? O ja t'esperaves que tingués aquesta carrera tan meteòrica?
Jo no puc dir que tingués la seguretat de que ell podria arribar a jugar i ser campió de Lliga i ser campió de Copa. No mentiria si et diria no ho tenia clar, no. Però sí que tenia clar que amb el seu esperit i amb l'ambició que tenia de voler aprendre, de voler millorar, sabia que tenia possibilitats de poder arribar, no? I així ha succeït, no? L'únic que vam fer a Òscar és una mica canalitzar tot això i ajudar-lo. Tot el que ho va fer ell, no vam fer res en aquest sentit, no? Tot això ho fa ell, tota aquesta ambició, tota aquesta inquietud per ser millor jugador, per jugar sempre al 100%, pues és una mica el que hem intentat transmetre, i a partir d'aquí ell ha anat desenvolupant el seu joc. No?
I amb la raça que té com a jugador, que ha calat molt fons a l'afició culer, de fet era un tipus de jugador, un perfil de jugador que el Barça necessitava, Quim?
Sí, inclús a la meva època, tots els jugadors que... Un jugador pot ser millor o pitjor, evidentment, quan millor sigui, evidentment, tens possibilitat de que l'equip creixi més, però el més important és que els jugadors s'identifiquin, es comprometin, estiguin 100% amb l'equip, i això l'afició ho agraeix. És molt important, no? Perquè llavors hi ha una simbiosi entre el que és l'equip i l'afició, i llavors això, pues, en el moment que venen les dificultats, en el moment que venen els moments difícils, amb la unió, amb aquesta simbiosi, es poden superar. Llavors, en aquest sentit, és un model i un exemple, perquè, evidentment, pues, connecta molt bé amb l'afició, no?
M'he quedat amb una frase que has dit. El Barça, a principi de temporada, no m'aportava res.
Sí, jo actualment procuro seleccionar els partits i altres partits. I a més, tots són per un canal de pagament que jo no tinc. I llavors pues, procuro seleccionar una mica els partits. Llavors, a principi de temporada, vaig veient tots els equips. I després, ja una vegada he vist, pues, no veig bàsquet per veure bàsquet, sinó que procuro seleccionar equips que m'aportin des del punt de vista tècnic i tàctic coses interessants, no? Llavors, en aquest sentit, pues, el Barça no m'aportava res. Llavors, pues, vaig deixar de seguir-lo i em preocupava més d'altres equips que em poguessin enriquir des del punt de vista de l'àstic, no?
preocupant, no? Que ho dic des de la teva visió com a entrenador i com a expert i veterà, sens dubte, en el món del bàsquet, que em diguis això a Can Barça, complicat, no?
Bueno, a vegades no se sap per què, jo desconec, no estic ficat a dintre, jo simplement t'ho explico des del punt de vista
sí.
de l'espectador, que entenc que busco aprofundir, busco detalls i busco coses que a mi m'enriqueixin i que em facin ser, que m'aportin, que m'omplin, i llavors en aquest sentit doncs, hi havia altres opcions que em semblaven més didàctiques i més profitoses. No?
No, i potser d'aquí a la decisió final del club, de destituir a Sito Alonso, portar a Pessic, guanyar la Copa, perquè déu-n'hi-do la travessia pel desert del Barça els últims 3 anys i mig,
Bueno, això ja no ho sé, jo no estic a dintre per saber-ho, no?
Sí, però ja. Has estat a Can Barça molts anys i, home, també t'ha de doldre, no?, tot el que està patint i el que està vivint el Barça, no?, de bàsquet en aquests anys.
Sí, evidentment ja és com una mica... Jo crec que possiblement hi hagi una manca una mica d'estructura definida en el sentit de que es tinguin molt clar els objectius i la línia a seguir, no?, l'època que jo puc parlar, que és quan jo vaig estar, doncs era molt clara, teníem molt clara la línia i tots anaven amb la mateixa línia, no? Tots anaven amb la mateixa direcció i, vaja, jo crec que aquells anys jo no crec que hagin tornat a sortir una fornada de jugadors com des de llavors, que ara no han sortit en el Barça pel primer equip, no? Estic parlant dels dos germans Gasol, de Juan Carlos Navarro, del Víctor Sada, que pues, des de llavors pràcticament no han sortit jugadors com si diguéssim de la pedrera, no els jugadors que s'han fitxat.
Sí.
Que va començar des d'infantil, cadet, júnior, pues, perquè hi havia una línia i tots treballaven en aquesta línia i tot estava coordinat entre el primer equip i la cantera. Al moment que tot això es va trencar i que tot això es va deixar de portar, doncs, evidentment s'han anat donant doncs, cap a una direcció o cap a una altra i no hi ha hagut una direcció única i que faci que es puguin tenir resultats en aquest sentit.
No, de fet, jo crec que has posat el dit a la nafra, que no surten jugadors del planter.
Que jo t'estic dient això des d'una posició molt externa.
Sí.
Per exemple, vaig jugar al Barça B, vaig jugar al júnior, vaig jugar al cadet, vaig jugar a l'infantil, vaig jugar al primer equip, i ja veus que no hi ha una línia única o un pensament únic en totes les postures, i una mica cadascú va de forma arbitrària, no? Més aviat de forma particular o personal. No? Mm-hmm. Aleshores, imagino que això deu ser una mica així, però que es conec, perquè fa molts anys que no tinc cap tipus de relació ni cap tipus de coneixement amb causa per poder aprofundir una mica més. No?
Doncs a veure si amb Pierre Oriola neix un nou Barça, amb millors sensacions, com s'han vist, de fet, en aquesta Copa de les Palmes, i l'equip va cap amunt. Quim, abans de deixar-te, vull preguntar o parlar del bàsquet Girona. Personalment, què tal aquesta nova aventura amb el bàsquet Girona a la Lliga EVA?
Va, és una experiència completament nova. És un club que pues, porta poquets anys en el món del bàsquet. Va començar amb jugadors en edat júnior, cadet, infantil, i aquest any, doncs, el mes de juny, el Marc em va trucar i em va proposar que tot aquest projecte tingués una finalització amb un equip sènior, que començaria jugant a EVA, i llavors jo ja portava molts anys fora de casa, entrenant, i em va semblar una bona brollada. A més, les conversacions que vaig tenir amb el Marc, les reunions que van tenir el Marc, pues, eren clarament de bàsquet, no? Perquè moltes vegades, quan et reuneixes amb els clubs per parlar, quan et volen fitxar, entreveus que les persones que a vegades estan al front dels clubs, pues, tenen un contingut de bàsquet una mica buit, no? Llavors allà em vaig sentir molt, nosaltres esperem que, mica en mica, puguem anar consolidant-se en el bàsquet català. No?
Esteu a la part alta de la Lliga EVA. Quim, quins objectius us marqueu de cara al proper o propers els cursos?
Bé, això és una mica una sorpresa. No? La veritat és que no esperàvem estar en una posició tan alta. No? A més, els inicis van ser difícils perquè vam començar la confecció de la plantilla tard i, per exemple, la pretemporada, tota la Lliga Catalana i la pretemporada no vam guanyar cap partit, no? Però, mica en mica, l'equip es va anar, cada vegada va anar construint-se, vam anar millorant, i jo crec que, sense donar-nos en compte, ens vam trobar en una posició privilegiada. A veure si som capaços d'aquesta segona volta de mantenir-la. Jo crec que serà difícil, perquè tenia una volta més difícil que la primera, amb partits de fora de casa molt complicats i a nosaltres de fora de casa, degut a la nostra inexperiència i a ser jove, ens costa, no? Uh-huh. Aleshores, crec que ens costarà mantenir, però farem tot el possible per mantenir aquesta posició privilegiada i quan arribi el final de la fase regular, volem veure què hem de fer, si podrem jugar el play-off o quedarem allà.
Uh-huh. I amb un Marc Gasol, ara parlaves d'ell, que està més que implicat en aquest projecte del bàsquet Girona i que segueix tenint el desig de retirar-se jugant a Girona, eh?
Bueno, jo crec que això és un desig una mica, possiblement, eh? Jo no m'he acabat de parlar, però sí que he sentit moltes vegades referències a això. Imagino que una mica com una il·lusió una mica a llarg plaç, però clar, tot això implica doncs, que l'equip vagi creixent, que vagi pujant a l'Alet Prat, a la posada de l'Aeport, vull dir que no és fàcil, és molt difícil fer tot aquest creixement en aquest sentit. I, bueno, esperem que, mica en mica, tampoc no crec que les presses siguin inaconsellables, sinó que vagin fent les coses ben fetes i que puguem anar consolidant aquest projecte. Mm-hmm. Jo, en aquest sentit, ja et dic, estic molt content. Sé que el Marc té bastant corrent a tot, inclús veu els partits que nosaltres juguem a Lliga EVA, els ratos que té entre entrenament i partits, i llavors això doncs, significa doncs, que estem molt ben recolzats i ens sentim molt, molt, molt il·lusionats i molt afortunats per tenir una persona com ell que estigui al front de tot això, no?
Molt bé. Doncs Quim Costa, entrenador del bàsquet Girona, molta sort en aquesta nova etapa al bàsquet gironí i gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia. Quim, una abraçada.
Vinga, moltes gràcies.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino.
Vinga, som-hi!
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I per avui ho deixem aquí perquè ens quedem sense temps. Demà, si parlem de la NBA aquí al Bàsquet al Dia, el dia de demà, en el que també torna la Eurolliga, dir-vos que Damon Mallett, ex de la penya, es retira. I avui dimecres es disputa la 20a jornada de la Lliga a dia amb els partits Manfilter, Cadí, la Seu, Samarat, Esnat, Sant Adrià i Unigirona, Guipúscoa. Ho deixem aquí gràcies al Jordi Carretero, al control, Xavi Pagant a la producció i a vosaltres per seguir-nos. Tornem demà, serà dijous, per seguir vivint el Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.